Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Què tal? Molt bon dia. Abans de res, si heu d'anar a Portugal, tingueu present que hi ha vaga general contra la reforma laboral que vol fer el govern i afecta els avions. Ja ens ha explicat abans el Jurado que hi ha algun avió cancel·lat cap a aquell territori. Hem de tenir en compte que ara l'aerolínia TAP farà un vol de cada 3 o que Europa els cancel·larà tots. Per tant, si avui teniu un viatge previst a Portugal, tingueu en compte. Dit això, avui continua l'últim ple de l'any al Congrés dels Diputats i s'hi aprovarà la llei que regularà els serveis d'atenció al client. És un text que s'arrossega des del 2011, que quan va passar pel Senat, el PP, que té majoria a la Cambra Alta, recordem-ho, i va limitar l'ús de les llengües cooficials, entre elles, evidentment, el català. Si no hi ha sorpreses, avui, quan això es voti, s'eliminarà, s'esborrarà. Per tant, aquesta llei recollirà que, per exemple, els catalanoparlants puguem ser atesos en català si truquem a un servei d'atenció al client. Junts, i això és important, votarà a favor d'aquesta llei. Tot i l'anunci de ruptura amb el Partit Socialista, Junts votarà a favor. És cert que els propis juntaires ja van dir que aquest text, aquesta llei, estava pactada abans de trencar relacions i d'alguna manera no es veia afectada per la decisió. Però Junts també va pel mateix carril que el PSOE, per cert, també amb el Partit Popular, tots tres, Junts, PSOE i PP, en una altra qüestió. La llei per endurir les penes als lladres multireincidents. Aquest text, que de fet és un dels compromisos de Pedro Sánchez amb Junts, s'accelera i, en principi, si no hi ha sorpreses, també s'aprovarà al febrer. Madrid, Àngels Lafuente.
La llei proposa que el delinqüent que hagi estat condemnat almenys 3 vegades per delictes similars pugui ser castigat amb penes d'un a 3 anys. Una mesura defensada per la portaveu de Junts, Marta Madrenes, i que la republicana Pilar Bajugera dubta que es pugui aplicar.
La ciutadania vol viure tranquil·la i segura i vol que qui delinqueix reiteradament no se'n surti gratis.
A partir d'aquesta norma, quan algú sigui detingut i sigui la tercera vegada que és detingut, automàticament entrarà en presó provisional i se'l traurà al mig. Perquè això, senyors, és mentida.
Els republicans s'han decantat per l'abstenció. La resta de partits d'esquerra han rebutjat el text de la llei, que ara continuarà el tràmit parlamentari i el febrer s'aprovarà en ple. Podria entrar en vigor abans de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Àngels. Això serà més endavant. Avui insistim que hi ha ple al Congrés, amb algunes votacions com aquesta que dèiem, per exemple, dels serveis d'atenció al client. En aquest ple al Congrés, Pedro Sánchez no hi serà. Pedro Sánchez ha demanat votar telemàticament perquè li coincideix el ple amb una reunió sobre Ucraïna. Ara bé, què és el que passa? Que el Partit Popular creu que això és una excusa. Acusen el president espanyol d'amagar-se després que els últims escàndols que els quitxen els socialistes es vagin acumulant, acumulant i acumulant. Tornem a Madrid. Ana Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè només a les últimes hores n'hem tingut dos d'aquests escàndols. Un, han detingut a Leire Díaz, que és aquesta exmilitant del PSOE que hauria buscat, suposadament, drets bruts de càrrecs policials, i també han detingut a Vicente Fernández, a qui avui part de la premsa identifica clarament, Tània, com a una persona que era o és de la confiança de María Jesús Montero.
Sí, són detencions ordenades per l'Audiència Nacional. Tots dos han passat la nit al calabós i en les properes hores declararan davant del jutge en una causa que és secreta però que s'ha obert per presumpta corrupció. El juny, Leire Díaz, després de ser assenyalada per maniobres contra la UCO i la Fiscalia, va comparèixer públicament negant que treballés per encàrrec de ningú.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
L'altre detingut, Vicente Fernández, és expresident de la CEPI, el braç inversor de l'Estat, nomenat directament per al govern Sánchez i proper, com deies, a María Jesús Montero. El vincle, a més, podria ser, segons alguns mitjans apunten, que va treballar per Servinavar, una empresa que estaria participada per Santos Cerdán.
Doncs això d'una banda. Però és que, a més, de l'altra, el president de la Diputació de Lugo, que també és socialista, José Tombé, ha plegat, i a més, pel mateix motiu que fa dies que envolta l'exassessor de Pedro Sánchez, Paco Salazar, és a dir, Tània, per denúncies d'assetjament sexual.
Sí, és que estem en una setmana negra per al PSOE i se li succeeixen sense parar les males notícies. Després de les crítiques internes i externes pel cas Salazar, que per cert encara no s'ha resolt, està pendent l'expedient, el partit ha hagut de reaccionar ara molt més ràpid al nou cas per una denúncia d'una militant al canal intern del partit. Un cas a més que s'ha sabut primer a través de la premsa. Tomé, al matí negava els fets.
Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma, a ningún amigo, a ningún compañero. Bueno, pues lo mismo que puede hacer usted, puede hacer cualquiera. Ahora, acosar, jamás.
Però el partit li ha tallat el cap, al PSOE hi ha temor per com tot plegat pot afectar el vot femení i a la imatge del partit. Sánchez intenta reflotar els ànims dient que ells no són el PP i Vox, que retallen drets a les dones.
Gràcies, Tania Tàpia. Fins ara.
Fins ara.
I tot això mentre el cas Koldo, evidentment, continua avançant als tribunals. Avui hi ha diverses intervencions de diversos pèrits, després que el Congrés dels Diputats, la Mesa, hagi suspès a José Luis Ábalos de la seva condició de diputat. Per tant, mentre estigui a la presó, no podrà votar. En fi, tot això així pel comença, així comença, dèiem, el dijous, un dia que, pel que fa al temps, serà bastant estable. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui a molts llocs de Catalunya farà sol, però a la costa i al prelitoral tenim un flux de vent humit que pot afavorir la presència de núvols baixos, sobretot aquest matí. També aquest matí alguns bancs de boira a Ponent, a la Vall de l'Ebre, però en general a la tarda farà més sol a tot arreu. I demà divendres també hi haurà més núvols, més boira, en canvi el cap de setmana sí que serà més assolellat.
Gràcies, Eloi. I un altre dels temes del dia aquí al matí de Catalunya Ràdio serà l'entrevista que li farem d'aquí a menys de mitja hora a l'alcalde de Barcelona. Jaume Collboni, l'alcalde, serà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a 25 minuts mal comptats. Un dels temes que hi comentarem és la xifra de persones que dormen als carrers de Barcelona, perquè aquesta xifra és més alta que mai. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
En concret, a Barcelona hi ha unes 2.000 persones sense sostre.
L'últim recompte de la Fundació Arrels apunta a un augment del 43% respecte a l'any anterior, al recompte anterior, que és de fa un parell d'anys, volíem dir. La xifra també supera la que l'Ajuntament va fer publicar fa uns dies, que parlava de 1.700 persones sense llar. A més, Arrels assegura que en aquestes 2.000 persones només s'inclouen les que es van trobar el dia del recompte i no les que, per exemple, dormen en assentaments o a l'aeroport.
Doncs justament, l'aeroport del Prat. Com explicàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio, des de fa uns dies, Aena obliga a ensenyar la targeta d'embarcament per poder accedir. És una mesura per no deixar entrar a l'aeroport a, per exemple, diu Aena, carteristes, embaladors de maletes il·legals o persones sense sostre.
Que hi ha una actuació discriminatòria cap a aquestes persones que el que busquen és un aixopluc que no troben en cap altre espai. Llavors, tot i aquestes mesures, segueixen havent-hi persones que necessiten la seguretat que ofereixen aquestes instal·lacions.
És el que diu Beatriz Fernández des de la Fundació Arrels, que qualifica de discriminatòria aquesta mesura. Sigui com sigui, justament avui es parlarà del sensellarisme. Serà en una cimera convocada per la síndica de Greuges, amb ajuntaments, entitats socials i el govern Oriol Pujadó.
L'objectiu de la síndica és que els consistoris metropolitans comparteixin una diagnosi conjunta a partir de les últimes dades sobre el fenomen. També espera poder sortir de la reunió amb un compromís col·lectiu per definir i desplegar actuacions a escala municipal i metropolitana, a més de constituir grups de treball amb representants de les diferents administracions per posar les bases d'un nou reglament. El govern assistirà a la reunió amb el nou pla de resposta immediata al sensellarisme que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va presentar ahir a una desena de municipis. El departament treballa amb les entitats municipalistes en un contracte programa nou per millorar el finançament als municipis que han d'atendre aquestes persones. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Oriol. Aquest serà un dels temes que parlarem amb l'alcalde de Barcelona d'aquí a 20 minuts, a partir de 8:45 aquí al matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem per la nova ordenança del civisme, que avui passa el primer examen a la Comissió de Seguretat i s'aprovarà definitivament al pròxim ple municipal del 19 de desembre. Aquesta ordenança del civisme és notícia per diverses coses. Primer, s'arrossega des de fa molts anys, des de fa dues dècades. I segon, s'ha pogut desencallar amb els vots de Junts i d'Esquerra. És un text, per exemple, que dobla les multes per a les persones que urinin al carrer. Txell Vallespí.
La nova ordenança de civisme substituirà l'actual, que està vigent des de fa 20 anys i ha quedat obsoleta. La normativa vol posar ordre a la ciutat i combatre actituds incíviques com el soroll al carrer, les pintades de grafiters o els botellots, entre d'altres, amb multes més altes. És el cas dels que urinin a l'espai públic, que hauran de pagar fins a 750 euros, és a dir, més del doble cara. Després de mesos de negociacions, l'alcalde Collboni ha aconseguit sumar els seus 10 regidors, els 11 vots de Junts i els 5 d'Esquerra Republicana, una àmplia majoria que permetrà aprovar la nova ordenança de civisme abans de Nadal. Des de Barcelona, Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre això, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista Carlos Márquez.
Avui a l'Ajuntament de Barcelona experimentarem un déjà vu en tota regla. Jordi Martí, Junts i Jaume Collboni, alcalde del PSC, pactaran modificar l'ordenança de civisme que Xavier Trias, Convergència i Unió, i Joan Clos, alcalde del PSC, van parir l'any 2005. Llavors els cinemes projectaven Chicken Little i a les bodes ballàvem La camisa negra de Juanes. Va morir Joan Pau II i quedaven 2 anys perquè naixés Lamine Yamal. La Barcelona del 2025 és força diferent de la del 2005. Tenim el triple de turistes, mireu si han canviat les coses. No hauria de costar tant adaptar les normes als nous temps, però en qualsevol cas, un acord en aquest consistori, amb locals que van, és una cosa bona.
El comentari de Carlos Márquez, d'aquí a 20 minuts, l'alcalde de Barcelona, al matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Però de moment repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradada i també la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Joan Vilaplana i la Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I un tema que avui té ressò mundial, una mesura que estudien els Estats Units per a tots els que vulguin viatjar al país. Qualsevol que hi entri, encara que hi vagi de turista, podria estar obligat a mostrar la seva activitat a les xarxes socials els últims 5 anys. Washington, Oriol Serra.
Amb l'excusa de la lluita contra la immigració il·legal i la criminalitat, l'administració Trump es planteja controlar i censurar les publicacions a les xarxes socials dels turistes de mig món. L'excusa de la seguretat de cara a la Copa del Món de l'any que ve als Estats Units ha servit de pretext al president Donald Trump, que s'ha congratulat un cop més.
Ho estem fent molt bé. Només volem que la gent vingui aquí i que estigui segura. Volem seguretat i assegurar-nos que no deixem que la gent equivocada entri al nostre país.
Més enllà de les afectacions que implica haver de donar dades personals pròpies i dels familiars més propers en un clar atemptat en contra del dret a la intimitat o de la llibertat d'expressió, els seus detractors adverteixen d'un impacte negatiu sobre el turisme. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs contrastant amb les restriccions a la immigració amb mesures com aquesta, la Casa Blanca estrena els anomenats visats daurats.
Són permisos de residència accelerats per les persones que paguin $1 milió. L'administració de Trump ja ha engegat la web per demanar-los. Només per fer la sol·licitud cal pagar $15.000 que no són reemborsables.
I parlàvem de les restriccions a la immigració, doncs malauradament aquesta idea es va estenent i estenent.
Si el Consell d'Europa obre la porta a reformar l'any que ve la Convenció de Drets Humans per facilitar les deportacions. La majoria dels països membres demanen limitar l'actual sistema d'asil i simplificar l'expulsió d'estrangers irregulars.
Reunió important avui. Els ministres de pesca de la Unió Europea es troben a Brussel·les per negociar els dies que es permetrà pescar al Mediterrani l'any que ve. Jordi Baró.
Cita previsiblement maratoniana a Brussel·les dels 27 amb la negociació sobre els límits en els dies per la pesca el 2026 al Mediterrani. La Comissió Europea planteja d'entrada una reducció del 65%, cosa que equivaldria a 9 dies l'any. Ara bé, Brussel·les torna a oferir als pescadors complir amb mesures compensatòries per poder augmentar aquests dies. La novetat és que afegint noves mesures perquè el sector pugui mantenir els mateixos dies de pesca actuals. El govern espanyol s'hi oposa. Luis Planas és el ministre de Pesca.
Mi objetivo es conseguir más días de pesca para el año 2026 para la flota mediterránea y, evidentemente, un buen resultado para el conjunto de la flota española.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. A tot això, alerta amb l'avís que fa el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya. Diu que si les restriccions no els semblen coherents, que els semblen excessives, doncs que no hi faran cas.
Si la proposta que ens han de fer no és una proposta, ja no diré que ens agradi, sinó que sigui coherent per poder anar a treballar, bueno, nosaltres ens haurem de rumiar, algú haurem de fer. Jo irem a pescar, eh? I ja està. Mira que és fàcil. Nosaltres, al final, tenim famílies i hem de ajudar a mantenir a casa, i tothom té lloguers, i hem d'anar al súper i hem de menjar.
És la que deia en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el president de la Federació de Confraries de Pescadors, Antoni Abad. I passem de la pesca a la caça, perquè ara el govern proposa reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya, arran, evidentment, del brot de pesta porcina, Carla Montero.
A Catalunya hi ha més de 125.000 senglars i després de cria poden arribar als 180.000. La taula del senglar determinarà mesures per reduir un 50% aquesta xifra. El conseller Òscar Ordeig ha assegurat al Parlament que més enllà de la transmissió de malalties generen altres problemes greus i cal actuar.
S'havia d'haver fet més amb els senglars a Catalunya, per descomptat. Hi ha llocs on no hi ha tanta incidència i altres llocs que estan molt, que hi ha molts problemes. 9 de cada 10 accidents de trànsit amb animals són provocats pel senglar. Danys als cultius, sí. Transmissió de malalties, també. Per tant, s'ha de fer molt més, sí.
La pesta porcina africana està continguda i no afecta cap granja de porcs domèstics. Carme Montero, pel matí, de Catalunya Ràdio.
Per cert, que el Centre d'Investigació en Sanitat Animal nega que les obres que estan fent hagin afectat la bioseguretat dels seus laboratoris.
És el primer comunicat que fa l'IRTA des que divendres el Ministeri d'Agricultura va anunciar que investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. El centre ha defensat que els treballs que s'hi fan són fora de l'àrea de seguretat i que no s'hi ha produït cap incidència.
Tot això mentre arran també en part de la pesta porcina els pagesos anuncien tracturades.
Unió de Pagesos vol col·lapsar l'eix transversal el dia 29 de desembre per protestar precisament pel poc control que durant anys s'ha fet de la fauna salvatge.
Un minut i un quart de nou. I al matí de Catalunya Ràdio també ens fem ressò de la tensió que continua entre Veneçuela i els Estats Units. Ara, el govern veneçolà ha qualificat com a robatori, com a pirateria, la captura d'un petrolier veneçolà per part de l'exèrcit dels Estats Units.
L'abordatge s'ha dut a terme en aigües veneçolanes. La Casa Blanca argumenta que el vaixell transportava petroli il·legal i que donava suport a organitzacions terroristes vinculades a Veneçuela i a l'Iran. Donald Trump en treia pit així.
Com probablement ja sabeu, acabem de capturar un petrolier a la costa de Veneçuela. Un petrolier gran, molt gran. De fet, el més gran que s'hagi capturat mai. I estan passant també altres coses.
I no deixem de parlar de Veneçuela, però...
Amb aplaudiments rebien a Oslo la líder de l'oposició, Maria Corina Machado, després d'un any amagada a Veneçuela, arribat aquesta matinada a Noruega, hores després de la cerimònia on se li havia atorgat el Premi Nobel de la Pau. La seva filla recollia el guardó.
El que nosaltres, els veneçolans, podem oferir al món és la lliçó forjada durant aquest llarg i difícil viatge. Per tenir democràcia hem d'estar disposats a lluitar per la llibertat.
I un altre dels titulars del dia. Teniu una nova oportunitat. Els fans de Rosalia, perquè avui es posen a la venda més entrades pels 4 concerts que farà el Palau Sant Jordi.
El format serà com el de la prevenda. A les 10 estaran disponibles les entrades del 13 i el 15 d'abril i a partir de les 11 del matí les del 17 i el 18 d'abril. Cada usuari podrà comprar 4 entrades com a màxim i els preus van des dels 51 euros fins als 299.
Rosalia, un dels noms propis de l'actualitat, un altre, també d'aquí i també amb ressò mundial, és el Mago Pop.
Antonio Díaz farà una gira mundial per grans estadis amb un nou espectacle de màgia. També ha anunciat que ha comprat els drets del musical Maricel i que col·laborarà amb el compositor Andrew Lloyd Webber.
Més detalls, Marc Ruiz.
Antonio Díaz, el Mago Pop, està enllestint un nou espectacle de gran format pensat per espais amb 60 o 70 mil espectadors. Serà el centre de la gira per estadis, que començarà al Bernabéu de Madrid i acabarà al Camp Nou.
Quan acabi la gira mundial probablement em retiraré, però sí que acabar el Camp Nou, espero que fem moltes funcions perquè faré allò de dir que me retiro, que això funciona. Acabar el Camp Nou significarà moltíssim i començar el Bernabéu significa també una barbaritat. Estic molt, molt feliç.
A més de recuperar Maricel d'aquí uns anys, Díaz avançat que crearà els premis Broadway Europe Awards, que col·laborarà amb el compositor britànic Andrew Lloyd Webber, creador del Fantasma de l'Òpera o Cats, i que cada any, durant 3 mesos, recuperarà l'espectacle Nada és impossible a Barcelona. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marc. I ara que el Mago Pop parlava del Bernabéu...
Picarà amb la cama esquerra el davanter noruec, Courtois sota pals, 43 de la primera, Haaland, gol!
Xavi Alonso continua qüestionat després de la derrota del Madrid ahir davant del Manchester City per 1-2, Robert Prat.
Un City que no va fer un gran partit, però que en va tenir prou per remuntar i guanyar el Bernabéu 1-2 amb claredat. Xavi Alonso diu que la derrota no va amb ell.
Yo estoy preocupado por el siguiente partido. Aquí lo importante es el Real Madrid. Es el equipo, son los jugadores, cómo lo puedo ayudar y no va de mí el tema.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Més qüestions ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Nous àudios evidencien que Vicky Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, clau en la denúncia dels negocis del fill de l'expresident, va cobrar de fons reservats.
El diari.es ha publicat els àudios d'una conversa entre el comissari José Manuel Villarejo i l'exministra i exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal. L'excomissari afirma que, si se sap que Vicky Álvarez cobra de la policia, tindran un problema. Cospedal respon sí.
Como de que tengo una billeta cobrando de la policía, tenemos un lío. ¿No te parece?
Pues sí.
La publicació d'aquest àudio arriba just l'endemà que el jutge del cas Pujol hagi acceptat que Villarejo i altres implicats en l'operació Catalunya declarin com a testimonis.
Ho havien demanat els advocats de la família, que vinculen l'origen del cas Pujol a les clavegueres de l'Estat i a l'operació del PP per desgastar dirigents independentistes. Encara no hi ha data perquè declarin, però el president del tribunal ja posa límits a l'interrogatori.
Lo que no se quiere hacer aquí es una especie de causa con causa de algo tan absolutamente complejo como es la operación Catalunya. Con lo cual, todas las cuestiones relativas a la operación en Cataluña se concretan es que si quieren sí se van a escuchar a los 5 testigos, o sea que había propuesto la otra defensa.
I ja que parlem d'investigacions, un altre dels titulars que està generant titulars a tot el món. Un donant d'esperma, portador d'un gen cancerós, ha tingut gairebé 200 fills a tota Europa, 35 dels quals a Espanya.
Ho publica la xarxa de periodisme d'investigació de la Unió Europea de Radiodifusió. El seu esperma es va vendre a una setantena de centres de 14 països diferents. Ja hi ha infants que han desenvolupat càncer i d'altres que fins i tot han mort.
Més detalls, Maria Costa.
La mutació genètica no es va poder detectar en aquell moment perquè apareixien un percentatge molt petit dels espermatozoides. Entre els anys 2006 i 2023, el banc va vendre l'esperma a 67 clíniques, tot i la limitació de nombre de naixements per donant. A Espanya, l'esperma d'un donant es pot fer servir per fins a 6 naixements al país. Juanjo Espinós, president de la Societat Espanyola de Fertilitat, en declaracions a 3CAT Info.
Quan va passar això, pràcticament no hi havia ni regulacions europees. Ara això, tot això ha canviat moltíssim, perquè la reproducció assistida ha anat cap amunt. Al nostre país, el 12-13% dels nadons són per tècniques de reproducció assistida. Cada vegada hi ha més controls.
Segons Ràdio Televisió Espanyola, que ha participat a la recerca, a Espanya, 3 de les criatures han donat positiu en la mutació i un d'ells està malalt. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un parell de titulars més que també us volem explicar. La tercera edició del Cap Butaca, Cap Butaca Buida, que és la gran diada del teatre, la tercera edició, dèiem, s'internacionalitza, Marta.
Sí, es farà a l'Argentina i Andorra, també al País Valencià i a les Illes. Isabel Vidal és la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
Jo crec que les bones iniciatives generen adhesions. Ara aquest dia som conscients que tots els que estem asseguts en una butaca estem compartint un repte comú, que és celebrar aquesta diada en forma de rècord.
I un últim apunt, els humans haurien dominat el foc molt abans del que es pensava.
Un estudi del British Museum confirma que ja en feien un ús intencionat fa 400.000 anys. Fins ara es pensava que havien començat en fa només 50.000.
50, ens ho explica la Cèlia Forment.
Al jaciment paleolític de Barnham, Anglaterra, s'han trobat terres cremades a més de 700 graus, destrals de sílex afectades per la calor i peces de pirita, el mineral que, picant-lo amb el sílex, genera espurnes. Segons el paleoantropòleg Andreu Uller, aquests humans ja buscaven la pirita, tot i ser escassa a la zona.
Aquesta pirita no està disponible en un radi de, no sé si diuen, uns 15-20 quilòmetres al voltant. O sigui que no, aquella pirita ha estat aportada pels grups humans en el jaciment.
Els investigadors destaquen que el foc va ser un pas essencial per escalfar-se, cuinar i expandir-se a zones fredes i un avanç decisiu en l'evolució humana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
8 i 22 minuts, de seguida la resta de l'actualitat esportiva, però abans cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Com sempre, Jorada, bon dia.
Bon dia, amb incidències només Freddy a l'R2 Nord. Els trens circulen ara mateix amb un quart d'hora de demora. El problema és una incidència ja resolta a l'estació de Granollers Centre. A la resta del país no hi ha problemes a la xarxa de Rodalies, tampoc a Ferrocarrils o al metro, i a l'aeroport del Prat destaquem dues cancel·lacions, el vol d'EasyJet de les 10 del matí cap a Lisboa i l'altre, el United Airlines cap a Washington de 10:15 del matí.
A les carreteres, equip viari, Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com ho tenim, això? Punts vermells?
Doncs la GI-550 Arbúcies, que de fet ha estat tallada per un accident, els bombers hi treballen per excarcerar una persona, també la C-17 entre Hostalets de Balanyà i Centelles cap a Vic, però per un vehicle variat.
I punts taronja?
Punts habituals cap a Barcelona, amb algunes aturades per la B23, però avui sense massa problemes en cap punt, i també ara per boira molt intensa a l'AP2 entre Castelldans i Juneda, que ha limitat la velocitat alerta a 60 km per hora.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, dimecres, la part del cos del nedador que té estil propi era esquena. Avui, Enigmàrius numèric per a l'esprint nadalenc. Recordeu que la final de Copa serà dimarts que ve, dia 16. Avui, el número d'una xifra més proper al 0, de 4 lletres. El número d'una xifra més proper al 0, 4 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Ja hem hem explicat que el Madrid va perdre davant del City per 1-2 i que continuen entredit el tècnic Xavi Alonso a la banqueta. Robert, bon dia de nou.
Bon dia.
Perquè a l'altra banqueta, la del City, Guardiola trenca la maledicció del Bernabéu.
Sí, un Guardiola que no va voler fer sang del rival.
Bueno, hemos estado mejor muchas otras veces, no hemos ganado. Ellos han empezado mejor y antes del gol que hemos marcado ellos han estado mejor, cada bola perdida. Jugamos sin la intención de agredir, sin pasarnos el balón y esto. A veces impone, somos muchos jugadores, que es la primera vez que han venido por primera vez al Bernabéu. Bernabéu siempre impone.
Això sí, Guardiola recorda les victòries que va aconseguir el Bernabéu amb el Barça.
Les primeres vegades són distintes. La primera fue el 2-6. Claro que es distinta, ¿eh? El otro era ganar la Liga, aquí es solo clasificarte para las siguientes rondas. Igual nos encontramos en cuartos o semifinales, una cosa es con el Madrid.
I l'Atlètic Club va frenar l'actual campió de la Champions.
No li van bé les coses a l'Atlètic Club a la Champions, però ahir va poder frenar el PSG de Luis Enrique amb aquest empat a 0 a Sant Mamés.
Repito, estos son los grupos fáciles, los equipos fáciles de nuestro grupo. Yo creo que algún día deberíamos amañar el sorteo para que nos toque alguna vez algún equipo de los de la categoría 4.
El Villarreal va perdre 2-3 davant el Copenhagen.
I el Barça femení de futbol continua en pas ferm a la Lliga de Campions.
No falla en victòria per 3-1 davant el Benfica, que referma el lideratge de la competició blaugrana i que l'acosta als quarts de final amb gols de Payor, Davidson en pròpia porteria i d'Ai Alexandri. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
Sembla fàcil fer la primera part que hem fet, però no és gens fàcil fer la primera part que hem fet. Hem generat moltíssimes ocasions de gol. Les grans oportunitats em sembla que ens comptaven com 10 gols a favor. Això és una autèntica barbaritat en una competició com aquesta. Sí que és veritat que la segona part no m'ha agradat com m'ha agradat la primera part. Jo vull una equip reconeixible als 90 minuts.
I l'Uni Girona, que comença la segona fase de l'Eurolliga, victòria davant el Xio per 81-72, victòria del Manresa a l'Eurocup 99-82, davant l'Olimpia, la Champions d'hoquei patins, Igualada 2, Barça 3.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
El patio de mi.
Milers d'infants a Gaza han perdut casa seva, l'escola i els llocs on sentir-se fora de perill. Per això, la Fundació Vicente Ferrer col·labora amb organitzacions locals per crear espais segurs per a la infància. Perquè els infants tenen dret a jugar. A Gaza, també. Col·labora ja al 900-111-300 i actua per la infància. Avui.
Una història commovedora basada en fets reals.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Protagonitzada per Miqui Esparver, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandía i Jordi Sánchez. Frontera, el 12 de desembre als cinemes.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per un incondicional Dacia, tenir el seu Dacia ben cuidat dona gust, però que a més et regalin una panera de Nadal només per fer la revisió i que t'emportis fins a 7 anys de garantia amb Dacia Fent, això ja és un gran gust. Només fins al 31 de desembre. Afanya't, consulta en les condicions.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Regalar teatre vol dir regalar històries, il·lusió, alegria i emocions. Aquestes festes no t'hi capfiquis i regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i descobreix tot un ventall d'espectacles al teu abast.
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Són 8:15 i com anunciem, com hem estat anunciant des que hem començat el matí de Catalunya Ràdio, avui ens acompanya l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Alcalde, com estem? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com està? Com prova aquest final d'any?
Doncs recta final. Mm. I la recta final és com, bueno, com les empreses o com les pimes, no?, que has de tancar l'any bé, i estic convençut que el tancarem bé, però jo amb pressió, no?, d'acabar les coses abans de... del 31 de desembre.
En aquest procés de tancar l'any, el seu govern acabarà sense haver pogut aprovar els pressupostos amb els comuns i amb l'anunci aquesta setmana de renovar l'ordenança del civisme amb Junts. No sé si això s'ha de llegir com un canvi de rasant.
Bueno, per començar, tindrem pressupost. Tindrem pressupost perquè hem adoptat una via, que és la de la qüestió de confiança, i per tant, en un parell de setmanes es convalidarà el pressupost més alt de la història de la ciutat, 4.150 milions d'euros, que hem fet amb Esquerra Republicana i que Comuns s'ha abstingut, però ha fet aportacions que hem adoptat. Serà un pressupost, el més alt de la història, sense pujar impostos ni a les famílies ni a les pimes. Un pressupost que posa en el centre les necessitats de les persones, els serveis a les persones, el transport, la neteja, la seguretat, i que posa especial èmfasi en l'habitatge, que és el principal problema que té ara la ciutat de Barcelona, i amb la seguretat, amb una ampliació de la plantilla de 100 guàrdies més, un pla de videovigilància, etc. És a dir, tindrem pressupost. Crec que és molt important, i vull ressaltar l'acord que hem fet amb Esquerra Republicana, i un acord que no ha quallat, diguem-ne, amb un sí, però que jo valoro molt positivament que els comuns hagin pogut fer aportacions en aquest pressupost, que, insisteixo, a partir de gener estarà vigent. I avui, veient com està el món polític i com estan les majories, crec que tenir pressupost en una ciutat tan important com la nostra és molt bona notícia pels ciutadans. Molt bona notícia pels ciutadans, perquè qui més perjudica no tenir pressupostos, sobretot, a vegades hi ha qui pensa que és els governs, però no, sobretot qui perjudica és els ciutadans, perquè hi ha projectes que no poden tirar endavant.
El que passa és que aquests pressupostos s'aprovaran, i de fet no és la primera vegada, amb el pla B, diguem-ne. El pla que és pactar-ho i aprovar-ho en un ple, això no s'ha pogut fer.
No s'ha pogut fer, per poc, però el que és rellevant és que l'1 de gener arrencarem amb un pressupost nou, que, com et deia, ens ha de permetre acabar transformacions que tenim pendents a la ciutat, començar la construcció de biblioteques que tenim planificades, acabar grans obres a la ciutat que en aquests moments s'estan executant, és a dir, que la ciutat de Barcelona no s'aturi i que continuï amb els seus projectes de transformació.
Jo li deia això perquè és cert que en el cas de l'Ajuntament de Barcelona hi ha aquesta possibilitat d'aprovar els pressupostos, però si l'Ajuntament es regís per les mateixes normes que un Parlament com el Parlament de Catalunya, molt probablement haurien de prorrogar pressupostos.
Afortunadament tenim un sistema...
Ah, però se li dic, un sistema... és èxit del govern o és èxit del sistema?
És un èxit de la legislació que ens permet als ajuntaments, si no podia ser una dificultat afegida, doncs tenir aquesta estratègia, no? Nosaltres venim d'uns pressupostos prorrogats, és a dir, no s'acaba el món, però sempre es vol tenir pressupostos nous perquè, insisteixo, et permet arrencar projectes nous, actualitzar les prioritats. Nosaltres tenim com a prioritat l'habitatge, hem incrementat el pressupost de l'habitatge en aquest pressupost en un 25, quasi 30%, i això no ho podíem fer si no tinguem pressupost nou. I, per tant, un pressupost nou permet anar ajustant les prioritats que en aquest cas té la ciutat. I això ho farem a partir de l'1 de gener.
I l'ordenança del civisme?
Bueno, l'ordenança del civisme jo crec que és una magnífica notícia. Jo vull, en primer lloc, agrair la capacitat d'acord i d'entesa amb Junts per Barcelona i amb Esquerra Republicana. Crec que hem fet tots plegats un exercici de maduresa democràtica i de compromís amb la ciutat davant un fet que és l'incivisme, que molta gent pot percebre en alguns barris de la ciutat, i que és un problema que o acordem una àmplia majoria, com és el cas dels grups municipals, quina és l'estratègia, i l'estratègia fonamental serà incrementar sancions i actualitzar alguns dels comportaments que fa 20 anys no existien, amb una ordenança que sempre, pel motiu que fos, sempre els governs han tingut molta recança a tocar, no? I nosaltres teníem molt clar que la prioritat d'anar recuperant la qualitat de l'espai públic, la neteja, el manteniment, té a veure amb l'esforç que fa l'Ajuntament. Jo li donaré una dada. Nosaltres invertim cada dia 1 milió d'euros en netejar la ciutat. Això ha de tenir després una corresponsabilitat també per part de la ciutadania, de presa de consciència que l'espai públic és de tots, que la ciutat és casa nostra, que hem de tenir cura d'ella, com ho fa el 95% de la gent. Però, malauradament, hi ha un 5% de la gent que no té aquesta consciència i que han de rebre sancions. I sancions dures, que en el cas d'aquesta ordenança poden arribar fins als 3.000 euros en alguns supòsits, i que inclou, per primera vegada, mesures alternatives al pagament de la sanció, com, per exemple, amb les pintades, doncs, en la qual qui fa la pintada no només ha de pagar la sanció, sinó que ho ha de arreglar.
Pagar la capa de pintura.
Ah, efectivament. És a dir, hi ha un canvi qualitatiu i un salt qualitatiu molt important, i a partir del gener també doncs començarà una campanya també per part de la Guàrdia Urbana de sancions amb aquesta nova ordenança, que va adreçada, insisteixo, a aquells que no respecten la ciutat i, per tant, no respecten els ciutadans de Barcelona. No?
Però és un problema de la quantitat de la multa o és un problema d'enganxar aquesta gent, diguem-ne? És a dir, dic perquè si pots posar la multa que vulguis, però si una persona que orina al carrer, diguem-ne, no té ningú que la vegi i que la amonesti per orinar al carrer, no canviarà gran cosa.
Malauradament, hem tingut un exemple, dic malauradament perquè no ens agrada haver d'arribar sempre a la conclusió que és la sanció o l'amenaça sanció la que fa que els incívics canviïn el seu comportament. Però li posaré un exemple de fa pràcticament un any, quan vam canviar l'ordenança també de mobilitat i vam fer obligatori de l'ús del casc i del patinet, i que el patinet havia d'anar pels carrils bici i per on ha d'anar. Malauradament, fins que no vam començar la campanya de sancions i en vam posar 15.000, que arribaven fins a 500 euros, doncs no es va produir un canvi de comportament notable a la ciutat. I en aquests moments, quan veus pel carrer, encara veus indisciplina, encara es veu, però ja el 80 o 90% de la gent porta casc. Per tant, s'ha demostrat que efectivament, amb un règim sancionador més dur i, evidentment, amb una campanya d'explicació, té resultats immediats sobre l'espai públic.
La qüestió de l'ordenança del civisme, vostè ho deia, és a dir, això s'ha d'alguna manera pactat amb Junts i amb Esquerra, vostè deia. Junts, sobretot, està presumint que porta el seu ADN, el seu segell.
Bueno, està bé. Quan arribes a un acord, doncs, evidentment, si no porta el teu segell, el teu ADN, doncs no el votes, no?
Ja sap el que li diran, que està aprovant una norma de dretes.
Amb Esquerra Republicana.
La norma en si, jo dic.
No, però també la vota Esquerra Republicana, no? Que Esquerra Republicana dirà que és una ordenança d'esquerres. I jo dic que és l'ordenança que necessita Barcelona. És a dir, que combina, com li deia, combina noves tipologies de fets que abans no estaven contemplats, increment de les sancions. Jo crec que la constant, diguem-ne, o el titular seria l'increment substancial de les sancions.
Que, a més a més, s'hauran de pagar in situ, no? Si no
tinc mal entès, es podran pagar in situ perquè, en aquest cas, la Guàrdia Urbana anirà amb un datàfon, per dir-ho així, llenguatge planer, perquè, a més, gran part d'aquest incivisme el cometen visitants de la ciutat, persones que venen doncs, a fer turisme o estan de pas per Barcelona, i que hi havia moltes dificultats en comunicar-los quines són les ordenances i quines són les normes i sancionar. Però jo també dono molta importància en el fet de que, a part de que s'amplia, diguem-ne, s'aprova amb una àmplia majoria del consistori, doncs ens permetrà, juntament, ara ho estem fent les convocatòries ja, amb entitats de comerciants, amb entitats veïnals, la gent que viu i treballa al carrer, doncs tornar a recordar a la gent quines són les normes. Jo sempre faig la mateixa prova quan vaig a un barri o per un veí, si recorda quin és l'horari en el qual es poden tirar les escombraries a Barcelona. Sí. Doncs les respostes són molt, molt diverses, o si senzillament et diuen sempre, no, sempre no es poden tirar. Que tinguis el contenidor davant de casa no vol dir que sempre les puguis tirar, no? Uh-huh. Bé, doncs jo crec que farem una tasca d'explicació i després, evidentment, vindrà l'etapa de les sancions.
O sigui, hi haurà un cert marge, encara, abans de les
sancions. Sí, hi ha un marge, evidentment, perquè ho explicarem, perquè, evidentment, la ciutadania ha de tenir informació d'aquests comportaments que seran sancionats.
Vostè ho deia, estem a finals d'any, són moments no només d'enllestir carpetes pendents, sinó de moltes lectures, i vostè resulta que arriba aquesta amb l'ordenança del civisme amb un acord amb Junts, justament quan Junts es distancia d'un altre partit socialista, com és el Partit Socialista Obrer Espanyol i el senyor Pedro Sánchez. Dic perquè sovint es diu, vostè sap molt millor que jo, que això són vasos comunicants, que les coses es pacten per pac.
Necessàriament no, i afortunadament no. Jo crec que la política local, i en el cas de l'Ajuntament de Barcelona singularment, hi ha gran capacitat d'arribar a acords per part dels grups, perquè al final estem parlant moltes coses que són de sentit comú. Mm. Quan parlem de que promovem l'habitatge, que en aquests moments hem passat de construir 500 a 1.000 pisos a l'any, que serà la fita a la que arribarem el 2027, o que estem en aquests moments construint 5.000 habitatges de protecció oficial, o que hem mobilitzat el sòl per l'equivalent a 10.000 habitatges de protecció social a Barcelona amb el que portem de mandat, ha estat gràcies també a que els grups han votat en les comissions, en el plenari, doncs compra de sòl, en fi, decisions urbanístiques que tenen a veure amb això. Què vol dir? Doncs, home, que quan un tema com és el de l'habitatge és tan frapant, que estem en una crisi que hem d'abordar amb tots els recursos disponibles i amb tota la rapidesa possible, afortunadament, en un ajuntament, també en el de Barcelona, els grups ens posem d'acord. I ens posem d'acord perquè en qui pensem, sobretot, i en primer lloc, és amb el ciutadà i amb les seves necessitats, no? Uh-huh. I, per tant, això fa que ens desvinculem, a vegades, i feliçment, de les dinàmiques globals, no?
Feliçment, eh?
Sí, home, sí, perquè si no, imagina't. Mm. Si haguéssim d'estar pendents de com evoluciona sempre la política espanyola o fins i tot catalana en algun cas, doncs no faríem una altra cosa, no? Però els regidors, en general, de tots els grups, en general, tot i que cadascú té el seu model, a vegades són models antitètics, però a l'hora de la veritat, amb els temes que són fonamentals, que són essencials, acabem tenint, afortunadament, i construint acords.
Amb les persones sense sostre? Serà un d'aquests temes en què es podrà...
Ha de ser un dels temes perquè les persones sense sostre, el fenomen que estem veient a Barcelona i a moltes altres ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat, té a veure amb la crisi de l'habitatge, també. O sigui, l'increment que tenim en aquests moments a la ciutat és fruit, també, de la crisi de l'habitatge, i això necessita d'una resposta que sigui global. Nosaltres, com a Ajuntament, fem un esforç extraordinari des del punt de vista econòmic, que jo vull ressaltar perquè és un esforç de solidaritat dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona. Aquesta ciutat inverteix 1 milió d'euros a la setmana en evitar que més de 3.000 persones dormin al carrer gràcies a refugis, gràcies a hostals i gràcies a una política d'emergència habitacional que també té els seus límits pressupostaris. Insisteixo, 1 milió d'euros a la setmana és la factura que paguem als barcelonins per ajudar altra gent a que no dormi al carrer. El que passa és que el fenomen s'ha incrementat d'una forma exponencial.
Per què?
Per la crisi habitacional. És a dir, en aquests moments un 60% de la gent que dorm al carrer, aproximadament, és gent que no es pot reallotjar en aquests moments perquè tenim els serveis saturats a la ciutat de Barcelona. I, en conseqüència, nosaltres ja hem plantejat una pujada, un increment de la despesa d'inversió en aquest aspecte, però no serà suficient o no serà eficaç si no es fa a nivell de Catalunya. I, per tant, avui que hi ha una reunió de la síndica, que ens ha convocat la síndica, jo el que plantejaré és que aquí hi ha d'haver un acord nacional. Un acord nacional de totes les administracions públiques catalanes que enfoquin el tema del sensellarisme en un sentit ampli, perquè té a veure amb la salut, sobretot amb la salut mental, té a veure amb els fenòmens migratoris, té a veure molt especialment també, o principalment en aquests moments, amb la qüestió de l'habitatge.
Per tant, no una solució global no només per atendre aquestes persones a curt termini, sinó per resoldre aquesta...
Efectivament, perquè quan arribes al teu nivell de saturació, només fas política pal·liativa. Yeah. L'únic que fas és evitar que hi hagi més gent al carrer o que la gent tingui les condicions mínimes, especialment si hi ha nens, que és quan hi ha prioritat absoluta, perquè aquesta gent no dormi al carrer. Però aquest no és l'objectiu de la política pública. El nostre objectiu és que aquestes persones, com succeeix moltes vegades, vull dir, o sigui, en aquest sentit jo sóc optimista, hi ha molta gent que a través de les nostres residències i les entitats que col·laboren de tota mena en l'àmbit del sensellarisme tenen com a objectiu no que dormin arrecerats, sinó que reprenguin les seves vides. El que passa és que per reprendre la teva vida, per tenir una feina, per tenir una vida normal, el primer que has de tenir és un sostre, no? I, per tant, el centre d'aquesta política ha de ser l'habitacional, insisteixo. L'Ajuntament de Barcelona en aquests moments està invertint cada any 51 milions d'euros, que probablement haurem d'ampliar l'any vinent, 51 milions d'euros, que vol dir això, pràcticament un milió d'euros cada setmana, per fer que unes 3.000, 3.500 persones estiguin ateses i tinguin els mínims, diguem-ne, dignes per viure, no?
Sobre aquesta qüestió, què li sembla aquesta decisió que ha pres AENA a l'aeroport del Prat, de només permetre l'entrada amb targeta d'embarcament, entre d'altres coses, perquè no hi entrin persones sense sostre, perquè no hi passin la nit allà?
Bueno, jo crec que és una mesura, diguem-ne, dràstica, però crec que hem d'anar a l'arrel dels problemes. AENA, efectivament, no és la competent en polítiques socials, jo crec que és obvi, no? Això ens ha d'interpel·lar al conjunt de les administracions, perquè per això crec que és molt important que hi hagi un pacte o un acord o un full de ruta compartit a nivell nacional, perquè es veu ara que clarament amb el tema de l'aeroport que no és una qüestió de la ciutat de Barcelona, sinó que és una qüestió que té a veure amb Catalunya i especialment amb l'àrea metropolitana, que s'ha d'abordar globalment. No podem intentar arreglar, dic entre cometes, només el tema de l'aeroport, o intentar-ho arreglar només a Barcelona, perquè si podem arreglar a Barcelona, doncs igual després s'espatlla a Santa Coloma, no?
De fet, nosaltres vam explicar que el Col·legi de Treballadors Socials deia que a vostè li arribaven persones sense sostre d'altres municipis, que fins i tot els hi pagaven el bitllet d'autobús.
Això ho diuen les treballadores socials.
A vostè li consta que passa això?
Ens consta perquè ens ho han dit les treballadores socials.
Però em consta que han tingut un augment, abans parlava d'aquest augment de persones ateses, ve d'això, ho saben?
També ve d'això. Però nosaltres no hem de preguntar d'on venen. Jo crec que no és una postura honesta o coherent demanar-li a una persona que no té res, que si ve de Sabadell o ve d'Hospitalet o ve de Badalona, no els haguem d'atendre, perquè el que prima és que són persones que tenen una necessitat. El que crec que tots hem de fer la reflexió és que tots els ajuntaments tinguin els recursos que necessiten per atendre aquestes persones. Aquí és on rau aquí és on rau la qüestió, no?
No, i sobretot aquesta qüestió de l'habitatge, alcalde, que clar, és a dir, ja s'han plantejat moltes solucions, és a dir, per exemple, ara que la relació amb Junts, com veia, flueix com a mínim algun aspecte, vostè es planteja provar amb ells flexibilitzar aquella famosa reserva del 30% d'obra nova i rehabilitacions per habitatge social?
Ara mateix això no està en el debat, vam fer un intent, jo crec, d'acord, amb un acord que francament estava bé perquè flexibilitzava el 30%, és a dir, mantenim l'objectiu de reservar el 30% d'habitatge protegit, sobretot a la ciutat que ja està construïda, perquè tothom ens entengui, perquè és una mica complicat d'explicar.
Sí, això de l'habitatge sempre ho és. Sí.
A la ciutat nova, per exemple, d'aquests 5.000 habitatges que tenim en construcció, molts estan en zones noves. Per exemple, a la Marina, a la Zona Franca, quan entres per Barcelona a la Ronda, mires a l'esquerra, veus que hi ha grues i edificis nous que s'estan aixecant. Aquest és el nou barri de la Marina. Allò és una zona nova. Allà tenim aproximadament entre un 50 i 60% de reserva de sòl per fer habitatge protegit, que és el que estem fent. O com passarà al nou barri de la Sagrera, on van 15.000 habitatges. El problema és com fem habitatge protegit. Doncs a l'Eixample, a Gràcia o a Ciutat Vella. Aquí no hi ha nou sòl. Ho has de fer sobre els edificis que es facin nous.
S'ha de posar aquests pisos, diguem-ne.
Efectivament. Aquí el problema és que el 30%, tal com està plantejat, es planteja dins d'un mateix edifici. I això dificulta molt doncs, que el promotor privat ho posi en marxa, perquè és un freu, és un obstacle. I el fet és que tenim diguem-ne, una baixada de la creació de la construcció d'habitatge nou a la ciutat que hem de revertir, perquè també forma part de la solució que hi hagi habitatge lliure. I nosaltres el que hem dit és repercutim aquest 30%. És a dir, que aquest 30% pugui sortir d'un edifici, acumular-se en un altre, i tinguem edificis dins de la trama urbana consolidada, dins dels districtes que ja estan construïts, d'aquest 30%. Bé, l'acord no s'ha arribat i nosaltres vam apartar la proposta fins que doncs algú ens envia un senyal de que està disposat a reprendre-ho, no? Jo estaré encantat de poder-ho reprendre quan es donin les circumstàncies, però de moment aquest fet no ha tingut lloc, no?
Estem parlant molt de les relacions, segurament per això que dèiem abans, perquè és la recta final de l'any i són les carpetes pendents de les relacions amb altres partits com Junts i Esquerra. Junts i Esquerra, per exemple, li han demanat que retiri aquella beca de 80.000 euros que va anunciar per un autor o autora de Llatinoamèrica que escrigui sobre Barcelona. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana també va dir que això precaritza encara més els autors catalans.
Miri, jo vaig ser regidor de Cultura des de l'any 17 i vam posar en marxa un projecte de beques per autors i escriptors i escriptores catalans-catalanes de Barcelona, que ha sumat ja uns 300 beneficiaris, 300 persones que s'han beneficiat d'aquestes beques, i aproximadament d'1,5 milions d'euros que hem invertit. I altres projectes. Avui mateix aprovem un congrés que ens proposa fer el PEN Català sobre programes d'escriptors refugiats de països que estan en risc que venen a Barcelona. Per tant, la política de beques, per dir-ho així, de suport a la creació literària s'ha incrementat en els darrers anys. Jo hi crec molt. Jo crec que hem de donar molt suport a la creació. I el que hem fet en el cas de Guadalajara, una fira que ha estat un èxit i una gran oportunitat pels nostres editors i editores, pels nostres escriptors i escriptores, d'obrir un mercat i un públic de més de 500 milions de persones, sobretot per a les petites editorials i els escriptors que comencen, i el que vam fer va ser un gest, diguem-ne, que era reforçar...
Però el mantenen,
el vincle. Sí, clar, no tenim per què retirar-ho, d'aquest vincle que existeix, per exemple, entre Mèxic i Catalunya des de fa molts anys, amb una beca que és una, que el que fa és enviar un missatge, diguem-ne, de retrobament i de pont cultural, literari, entre Llatinoamèrica i Barcelona.
Em diuen que hem d'anar a publicitat, però sí que hi ha un parell de coses que jo li volia preguntar. Un al Camp Nou, la llicència, la següent llicència, quan la tindrem?
Doncs això ho diran els tècnics. Com sempre dic en aquests casos, això són decisions molt serioses, taxades per professionals de molts àmbits, entre ells els àmbits de la seguretat i de tenir tot perfectament conforme a la normativa. El mateix que li demanem a un botiguer, el mateix que li demanem a una farmàcia, el mateix que li demanem a una fleca, és a dir...
Però si li dic, per exemple, si aquest dissabte contra l'Osasuna podria ser, em dirà que...
Jo no, això no li puc dir, ni ho he de dir. Això qui ho ha de dir són els professionals, i l'alcalde el que ha de fer és primar, en primer lloc, la seguretat de les persones que van al camp i que tot estigui conforme a regla, perquè la meva primera obligació com a alcalde és protegir la gent i donar totes les garanties a la gent, sigui en un bar, sigui en la construcció d'una oficina o sigui un estadi. La norma és la mateixa per tothom i la seguretat l'hem de garantir de la mateixa manera per tothom.
I l'altra cosa que li heu preguntat, alcalde...
Dit això, vaig anar al primer partit,
sí.
M'ho vaig passar molt bé, ho vam disfrutar molt... Tots teníem moltes ganes d'anar al Camp de Nou, ja l'hem estrenat, però jo insisteixo que hem de fer confiança, ja s'ha vist que les coses poden trigar més o menys, però acaben arribant, i la gent ha de tenir la tranquil·litat i la seguretat que quan arriben és perquè està tot perfectament en regla i perfectament segur.
I com va estar veient el que està passant al PSOE? Aquests casos que estan sortint últimament, el cas Salazar...
Bueno, jo crec que en tots els temes d'irregularitats, i especialment en els temes que tenen a veure amb el masclisme, amb l'assetjament, tolerància zero.
I creu que s'ha tingut tolerància zero al partit?
Jo crec que s'ha de tenir tolerància zero. No vull anar cas per cas, perquè no tindria massa sentit. Jo crec que l'opció, la decisió, ha de ser tolerància zero.
Jo li dic perquè vostè sap que s'ha queixat justament que, a banda del cas, els mecanismes interns de denúncia no han funcionat com haurien de funcionar.
Doncs haurien de funcionar i tolerància zero. Aquesta és la meva posició. I crec que un partit polític, democràtic, progressista ha de ser el primer en fer-ho complir.
I l'última cosa, els senglars, evidentment. Vostè és alcalde d'una ciutat que a la part alta ja fa temps que se'n queixen. Ens n'hem adonat tard? El govern ha reaccionat tard a la qüestió dels senglars? Ens hem adormit?
No, home, ja es treballa amb el tema dels senglars es treballa des de fa molt de temps. S'havia reduït fins a un 70% la presència de senglars, sobretot als barris de la zona alta, d'Horta, de Sarrià, s'havia reduït molt. S'ha reduït molt la baixada, diguem-ne, dels senglars. Entre altres coses, perquè nosaltres, abans de la crisi porcina, ja treballàvem amb els veïns i les veïnes d'aquests barris de muntanya, que, per exemple, una cosa molt bàsica, que és no donar de menjar, perquè no baixin, etc. I s'ha reduït força. Jo estic seguint, i nosaltres estem seguint molt de prop la crisi, estem ajudant el govern, amb cert èxit, per cert, a limitar i a contenir l'expansió de la pesta entre els porcs senglars, però és evident que és una espècie que s'ha de tenir sota control estricte, i nosaltres ho fem, en l'àmbit de la ciutat ho fem.
I a més amb menys exemplars, pel que diuen, no? Que
han de reduir. I amb menys exemplars, sí, perquè ha proliferat molt, no?
Alcalde, que vagi molt bé en el que queda d'aquesta recta de resta final de l'any. Gràcies per venir avui al Matí de Catalunya.
Moltes gràcies a tu i una salutació a tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de Romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pluto! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Els dies 11 i 12 de desembre arriben els MG Hybrid Plus Days a MG Quadish British. Vine i tria l'híbrid que millor encaixa amb tu i fes el teu test drive sense compromís. Visita'ns a Ciutat d'Assumpción 32, davant del centre comercial La Maquinista. Reserva la teva cita a quadishbritish.es i viu l'experiència Hybrid Plus a MG Quadish British.
Hola, sóc la Daniela, enginyera de telecomunicacions, i aquest és el meu missatge per la NASA. M'ofereixo de voluntària per habitar Mart el 2040 i crear un sistema de comunicació amb la Terra que sigui accessible per tothom, òbviament, perquè a construir aquesta nova societat a Mart hi anirem la meva cadira de rodes i jo.
Perquè una societat que creï igualtat d'oportunitats per tothom és una societat millor, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes!
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Turró, no, turró, senyor Polís. IGP Turró d'Agramunt. Boníssim, no les veus, les avellanes, l'aroma de mel.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
El món es mou.
No s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
La dissidència cubana denuncia tortures en la lluita per democratitzar l'illa, que viu en crisi econòmica permanent i amb apagades diàries. Aquesta setmana, Cuba, 66 anys després de la revolució que van derrocar el dictador Fulgencio Batista.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
El fet d'exposar els fills en una xarxa té una connotació abstracta i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-nos a l'escola...
Et trobem a faltar el,
ai, sí,
el gos de la Llucia.
Com es diu, Llucia, perdona?
L'està exposant, eh?
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Escolta sempre, bueno, tu i en Bowie també.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.